Ràdio Estel. Què tal? Salutacions, benvinguts un dia més al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dimecres 25 de juny, al primer cafè analitzarem la crisi entre Ucraïna i Rússia i dels problemes que se'n deriven, com per exemple el tall en el subministrament de gas, una qüestió que per cert repercuteix a la resta d'Europa. Serà el mirador de l'actualitat. Uns minuts abans de les 9 del matí farem el cafè amb Eduard Ibáñez, és portaveu de Cristians pel Dret a Decidir i també director de Justícia i Pau. Ja a la segona hora comptarem un dia més amb la secció Naturalment, amb el doctor Miquel Pros, i també ens visitarà la Rosa Marta Maluquer de la joieria Marsans Maluquer a l'espai Joies de Vida. També tindrem, com cada dia, la secció El pitjor del pitjor, que la Laura Aznar ens pregunta aquesta setmana si creieu que les presons compleixen o no la seva funció de rehabilitació i reinserció. I també, com cada dimecres, al final del programa ens visitarà la Núria Ortín per explicar-nos els viatges i els pelegrinatges que el Club Més Amics té preparats pels pròxims mesos. Tot això i més aquest dimecres al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat, Facebook i Twitter del programa @primercafèestel, telèfon 93 409 27 72.
A partir d'ara i fins als 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, qui us parla Sara Cruz, a la producció David García, Ferran Capdevila i Eric Gorrera, a la redacció Gerard Campos, Miquel Vera, Laura Aznar i Gemma Segura, a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades del dia amb la Laura Aznar.
La informació del dia amb Sara Cruz.
Després de 4 anys de diligències, està previst que avui dimecres el jutge José Castro tanqui la instrucció del cas Nos. Les pròximes hores hauríem de saber si es manté o no la imputació de Cristina de Borbó, la germana del rei Felip VI. Laura Aznar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Està acusada dels delictes de frau fiscal i blanqueig de capitals. Si continua imputada, la Fiscalia i l'Estat ja han dit que hi recorreran. El jutge revelarà, doncs, si creu que hi ha prou indicis perquè la infanta Cristina vagi a judici. També es pronunciarà sobre la resta d'imputats, entre els quals hi ha Iñaki Urdangarín i Diego Torres, que era el seu soci, a més d'una llarga llista on hi figura Carlos García Revenga, assessor de les infantes.
Doncs estarem molt pendents en el matí d'avui, doncs, de què passa sobre aquesta imputació del cas Nos. Canviem radicalment de qüestió perquè la inversió pública en la infància ha caigut un 15% a Espanya des de l'any 2010, segons l'informe que UNICEF va presentar ahir a Madrid. Una dotació pressupostària que minva mentre la xifra de criatures en risc de pobresa continua augmentant.
L'entitat calcula que a Espanya hi ha 2.300.000 nens sota el llindar de la pobresa. El mateix estudi revela que el nombre de llars amb fills en què tots els membres estan a l'atur ha augmentat i molt, un 290% des del 2007, des d'abans de la crisi. En l'informe, l'UNICEF constata que la pobresa a Espanya és més extensa, intensa i més severa que en els altres països de l'entorn i que les criatures són les que pateixen d'una manera més directa les seves conseqüències.
I d'altra banda, el ministre d'Educació, José Ignacio Wert, va informar ahir al Congrés que les comunitats autònomes hauran de contribuir en el finançament de la llei orgànica per la millora de la qualitat educativa, el que es coneix com la LOMCE.
Això vol dir que la Generalitat haurà de pagar 6.000 euros a cada alumne que es matriculi en un centre privat perquè vol rebre les classes només en castellà.
I atenció, perquè el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha alertat de les amenaces que al seu entendre tindria una Catalunya independent. Laura, què ha dit aquesta vegada?
Fernández Díaz ha augurat que Catalunya quedaria fora de tots els tractats de la Unió Europea i també de la OTAN i altres organitzacions de seguretat, de manera que creu que seria terreny adobat per al terrorisme internacional i el crim organitzat. Escoltem-lo.
Y puedo asegurarle que frente a esas amenazas, una Cataluña en ese limbo jurídico, en ese limbo político, fuera del paraguas protector de esas agencias internacionales, de esa comunidad de inteligencia, etcétera, etcétera, pues sería efectivamente pasto, pues de, no quiero pronunciarme, pero en fin, de, por supuesto, del terrorismo, del crimen organizado en sus diversas manifestaciones.
Fernández Díaz va fer aquestes declaracions en el fòrum ABC.
I canviem novament de qüestió perquè la Guàrdia Civil ha detingut 14 persones a Andalusia i Madrid en una operació ordenada pel jutge que investiga les presumptes factures falses de la UGT sobre fons de formació, Laura.
Les detencions s'han fet durant l'escorcó i de 4 empreses sevillanes i de 2 més a Jaén i a Madrid. Segons les fonts de la investigació, els detinguts són responsables de les empreses escorcollades i extreballadors de la UGT. Entre ells, el vicesecretari general d'Administració i Recursos Humans de UGT, Federico Fresneda, que ha estat detingut a les Canàries.
I acabem explicant-vos que avui és el segon dia de vaga de controladors aeris a França. Aquesta vaga afecta de ple als aeroports catalans. Aquesta matinada, a l'aeroport de Barcelona, hi havia centenars de persones atrapades sense poder volar. Alguns passatgers ja els han dit que no podran volar fins d'aquí a 4 o 5 dies.
Les companyies aèries que operen al sud d'Europa han cancel·lat el 20% de tots els seus vols a petició de la Direcció General d'Aviació Francesa i això ha provocat retards de fins a 6 hores. La vaga, que s'allargarà fins diumenge, s'ha convocat per protestar contra el pla d'inversions previst per als pròxims 4 anys.
Passen 6 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. El Partit Popular Europeu i l'Aliança de Socialistes i Demòcrates Europeus tornaran a compartir la presidència de l'Eurocambra durant la pròxima legislatura.
Els principals grups parlamentaris han pactat que durant els primers 2 anys i mig, és a dir, la primera meitat de la legislatura, la presidència l'ocuparà un socialista que previsiblement serà Martin Schulz. L'any 2017 el president serà rellevat per un representant popular que encara no ha estat designat. De moment, però, Schulz i Weber, que actualment encapçalen els dos partits, s'han reunit per fixar estratègies.
I mentre tant, l'extrema dreta es queda sense grup al Parlament Europeu. El Front Nacional de Marine Le Pen i el Partit de la Llibertat de Geert Wilders no han sumat finalment els 7 partits imprescindibles per formar grup.
Tot i haver obtingut grans resultats en les eleccions europees, la ultradreta ha fracassat en aquest objectiu i no podrà disposar d'un altaveu potent a l'Eurocambra. Els diputats de les 5 formacions que volien fer coalició, el Front Nacional francès, el Partit de la Llibertat d'Holanda, la Lliga Nord d'Itàlia i l'extrema dreta d'Àustria i de Flandes, quedaran com a no inscrits i, conseqüentment, tindran molta menys visibilitat.
I, malauradament, un dia més hem de tornar a parlar de Boko Haram, que segresta aquesta vegada almenys 91 persones més al nord de Nigèria. Entre els retinguts es troben 60 dones i nens.
Els segrestadors, membres de la secta islamista radical Boko Haram, van actuar al nord-est de Nigèria quan tenien lloc un seguit d'atacs contra diverses localitats aïllades de l'estat de Borno. Tot i que els fets van succeir entre dijous i diumenge de la setmana passada, no s'han sabut fins ara. Aquest segrest se suma al mateix que el grup terrorista va cometre l'abril passat, quan va raptar 200 nenes, la majoria de les quals continuen encara a les seves mans.
I acabem aquest repàs internacional explicant-vos que absolen Rebecca Brooks, però declaren culpable l'excap de premsa David Cameron per les escoltes telefòniques il·legals conegudes ara fa 2 anys.
Doncs sí, el Tribunal Penal d'Old Bailey a Londres ha decidit absoldre l'exdirectora del dominical sensacionalista News of the World, però en canvi ha declarat culpable Andy Coulson, l'excap de premsa de David Cameron, per interceptar il·legalment trucades telefòniques entre el 2000 i el 2006, quan era un dels responsables de la publicació. El procés ha obligat la premsa sensacionalista britànica a modificar els mètodes expeditius que feia servir fins fa poc per aconseguir exclusives.
I en esports comencem parlant de bàsquet perquè el Barça sembla que no vol tornar a Madrid en aquesta fase dels play-off pel títol de Lliga i ho ha deixat ben clar aquest dimarts ahir al Palau, Laura.
Doncs els blaugrana amb un domini absolut s'han menjat a triples al Real Madrid que n'han transformat fins a 16, volíem dir. Amb el marcador sempre a favor, els catalans han arribat a tenir un màxim avantatge de 22 punts en l'últim quart. El partit ha acabat amb un 94-79 i situa l'eliminatòria amb un 2-1 a favor del Barça.
Ja els hi volies posar un triple més, Laura?
Doncs sí.
I en futbol, el Costa Rica i l'Uruguai passen a 8ens de final del Mundial del Brasil.
Un gol de cap de Diego Godín a 10 minuts de la final ha classificat l'Uruguai per a 8ens. Els sud-americans han superat Itàlia, que és tercera de grup, i queda eliminada. El partit ha estat marcat per la mossegada de Luis Suárez de Chiellini, poc abans del gol celeste, per la qual pot ser sancionat per la FIFA. En l'altre partit del grup D, Costa Rica ha empatat a 0 amb Anglaterra i es classifica en la primera posició. Els anglesos quarts tanquen la seva pitjor participació en la història eliminatòria dels Mundials.
I d'altra banda, Grècia també derrota la Costa d'Ivori en l'últim minut i acompanyarà, per tant, Colòmbia als vuitens de final. La selecció grega s'ha classificat per primera vegada a la història pels vuitens de final en un duel dramàtic contra, com us estem explicant, Costa d'Ivori, en què hi havia en joc la segona plaça del grup C. I tornem a parlar de Luis Suárez, però no per aquesta mossegada que us estem explicant a Chiellini, sinó perquè s'ha convertit, sembla, en el gran objectiu blaugrana per reforçar la davantera.
El Barça ja ha parlat amb el jugador i sap que està interessat a ser blaugrana, però ara arriba el més difícil, convèncer el Liverpool del seu traspàs. Suárez no té cap clàusula de rescisió acordada en el seu contracte, però sí un acord verbal de facilitar la seva venda si s'interessen per ells clubs com el Barça o el Madrid. El preu, tot i això, seria molt alt.
I acabem amb un apunt de tennis perquè Nadal, Granollers i Robredo superen la primera fase de Wimbledon, però per arribar en cau eliminat.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8 i 10 minuts. Eric Gorrera, molt bon dia.
Bon dia, Sara.
Notícia curiosa, ben curiosa, eh? Un lladre és enxampat per fer servir Facebook a la casa on va entrar a robar. Explica'ns.
Altres vegades s'ha sentit a parlar de lladres que s'adormien a les cases on entraven i d'altres que s'hi quedaven una estona per dutxar-se o per menjar. Però la passió per les xarxes socials ha portat aquesta nova modalitat d'espifiar-la com a lladre. El propietari de la casa robada que va enxampar el delinqüent l'ha qualificat com un dels lladres més babaus del món. Va entrar a robar i en marxar va deixar-hi unes sabatilles esportives, uns pantalons i un cinturó. Aquestes peces van ser el primer que va sorprendre la víctima, que les va trobar mentre examinava l'habitatge per saber què li havien robat. Però la sorpresa va ser encara més gran quan va veure que algú s'havia connectat en un perfil de Facebook i va deduir que havia estat el lladre. Va aprofitar aquella ocasió servida en safata per demanar informació sobre el sospitós i, segons explica, l'assaltant hi va contactar directament i va accedir-hi per recuperar aquestes peces de roba. El cas és que finalment se'l va creuar al carrer i el va identificar per la foto de perfil de Facebook, fet que va aprofitar per denunciar-lo a la policia.
Doncs s'ha de ser llest, també, per ser lladre, Eric.
Molt llest.
I sentim els Rolling Stones, perquè l'enèsima i última gira dels Rolling Stones arriba. Gerard Campos, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns.
Els Rolling Stones actuen aquesta nit a Madrid en l'únic concert que ofereix en la seva gira 14 on Fire. Aquest serà l'únic concert que oferiran a Espanya després de reprendre la gira que van suspendre al març. Fa 7 anys des de la seva anterior visita. Això ajuda a entendre per què les 54.000 entrades que Doctor Music va posar a la venda es van esgotar tan ràpidament, en poc més d'11 hores. El relleu generacional, l'ampliació de l'audiència per les franges més joves, juga a favor dels mites del rock. Barcelona aquesta queda aquesta vegada fora de l'itinerari, igual que el 1982 i el 1995. La gira europea va contemplar des d'un principi un total de 14 concerts. Un per país, amb l'única excepció d'Alemanya, que n'acull dos. La promotora ha estimat que, considerant els fluxos de públic en el mercat espanyol, era més fàcil omplir un estadi a Madrid que a la capital catalana.
Molt bé, Gerard, i d'altra banda també ens has d'explicar que s'ha venut un monet per gairebé 40 milions a Londres.
Un quadre de la sèrie Els Nenúfers, de Claude Monet, va ser venut aquest dilluns a Londres per més de 39 milions d'euros, el segon millor preu aconseguit per una obra de l'artista impressionista francès. L'obra del 1906 és considerada una de les icones de l'impressionisme. Durant la subhasta va superar les estimacions prèvies realitzades i va eclipsar les expectatives de rècord posades sobre la venda d'un Mondrian. El rècord de Monet en subhasta el manté un altre quadre de la sèrie Nenúfers, realitzada entre el 1905 i el 1908 i composta per més de 60 peces que va ser venut el 2008 a Londres per més de 51 milions d'euros.
Doncs déu-n'hi-do, Gerard, moltíssimes gràcies. Nosaltres ens quedem amb aquest Satisfaction dels Rollings mentre esperem que arribi Ignasi Miranda a la sintonia de Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, un minut i serà un quart de nou. 6 de cada 10 espanyols avalen la tasca de l'Església Catòlica segons un estudi de la Fundació Carmen de Noriega que s'acaba de presentar sobre la pràctica religiosa i la imatge de la mateixa Església. Aquesta majoria consideren que la institució aporta obres importants a la cultura, a l'ajuda als més necessitats i a les necessitats espirituals. Majoritàriament els ciutadans reconeixen que els mitjans de comunicació no sempre reflecteixen adequadament allò que l'Església diu i fa, en part perquè es fixen principalment en els aspectes negatius i també perquè l'Església, en alguns casos, no comunica bé el seu missatge. D'altra banda, per als catòlics que van regularment a missa, l'homilia del sacerdot és el criteri que pesa més a l'hora de triar parròquia, tot i que admeten que no és el més important de la celebració eucarística. L'enquesta, basada en 1.200 entrevistes, també diu que el 62,7% dels espanyols es declaren catòlics, un 23% diuen que no són creients i gairebé un 11% es consideren indiferents. Finalment, gairebé un 2% es declaren creients d'altres religions. Entre els catòlics, un de cada quatre van a missa almenys una vegada a la setmana, un altre més diu que assisteix de manera esporàdica i dos més asseguren que no s'hi acosten mai a l'Església. I ajuda a l'Església necessitada ha enviat ajuda d'emergència per als cristians refugiats de l'Iraq, on es viu una situació d'inestabilitat des que els islamistes de l'Estat Islàmic de l'Iraq i el Llevant, l'ISIL, van passar a controlar la ciutat de Mosul i altres zones del país. La directora de projectes de l'entitat pontifícia, Regina Link, ha explicat que la institució se sent molt unida a l'Església iraquiana, amb la qual comparteix des de fa 30 anys les seves preocupacions. Principals titulars de portada a la premsa. El País, el jutge investiga el finançament il·legal de la UGT d'Andalusia. La Vanguardia, el conservador Juncker presidirà la Comissió Europea. El periòdico obre amb una enquesta, baròmetre de GESOP sobre Catalunya, titula Esquerra Republicana agafa avantatge i diu que podria aconseguir 39 escons davant dels 30 com a màxim de Convergència i Unió. El Punt Avui titula Aforament consumat, referint-se a la votació d'ahir al Congrés sobre l'aforament del rei Joan Carles. Diari Ara, 6.057 euros, l'incentiu del ministre Wert contra la immersió, referint-se a Catalunya. Diari El Mundo, Qatar vol una gran mesquita a la plaça de Toros de Barcelona. I la principal via per finançar la UGT d'Andalusia era saquejar la formació. Aquests són els dos titulars. La Razón titula La Guàrdia Civil descobreix la caixa B amb què es finançava la UGT. I el diari ABC titula Cap país està segur i lliure de l'amenaça jihadista. Els experts critiquen la nova tributació de l'acomiadament.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, molt bon dia.
Molt bon dia, Sara, què tal?
Molt bé, i tu, com ha anat el pont?
Bé, bé, et veig de guàrdia.
Home, i tant, aquí estem, aquí estem. Gabriel, quin és el descosit d'avui?
Mira, avui David Miró ens proposa un exercici de sanitat mental a l'ara i explica per què és millor no tenir raó d'entrada en una època en què predominen els perfils obtusos i intransigents, que no admeten escletxes en un argumentari potser obsolet i antiquat, cosa que porta a la indigència intel·lectual i a l'empobriment del debat públic, tan necessari avui. Afortunadament, alguns articulistes de premsa ens conviden a pensar. Al Punt Avui, Vicenç Sanchís qualifica de farsa la reforma fiscal de Montoro, que, contradient les recomanacions de la Comissió Europea, ha decidit abaixar els trams més extrems de l'IRPF, cosa que l'ha obligat a compensar la menor recaptació, suspenent les deduccions a llogadors i llogaters d'habitatges i fent cotitzar les indemnitzacions per acomiadament. I això succeeix mentre el Tribunal de Comptes, òrgan encarregat de fiscalitzar els euros que es gasta l'administració, té un nivell insòlid de nepotisme entre els seus membres, segons la investigació interna que ha fet El País i que avui comenta el seu editorial. Pel que fa al nou monarca, Joan Barril escriu a El Periódico que, si bé no dubta de la integritat moral i professional de Felip VI, creu que, almenys en els primers anys de regnat, serà un mer titella del poder financer, mediàtic i militar de Madrid, a tenor de l'espectacle que ens han estat oferint tots plegats els darrers dies, primer amb l'abdicació exprés i ara amb l'aforament de la família sortint davant la imminència que el jutge Castro processi la infanta Cristina. Mentrestant, en política catalana, Toni Aira escriu al Singular Digital que és millor que CiU es dediqui a governar i no sigui tan esclava dels percentatges d'intenció de vot, tant a les properes municipals, en què la federació es veu clarament superada per Esquerra Republicana, segons el darrer sondeig de El Periódico, com a la consulta del 9N, en què Jordi Turull demanava un mínim del 55% dels vots per al sí-sí per validar l'aposta per la independència. I, finalment, La Vanguardia ens adverteix de dues amenaces que ens poden afectar en el futur. D'una banda, el gran polvorí en què s'està convertint l'Orient Mitjà, segons Pilar Rahola. I, més a prop nostra, la preocupant indigència infantil que hi ha a Espanya, on més de 2 milions d'infants viuen per sota del llindar de la pobresa, segons el darrer informe d'UNICEF.
Doncs sí, Gabriel, moltíssimes gràcies i t'esperem demà.
D'acord, a veure.
Vinga, bon dia.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Els iogurts existien a aquesta època?
Els iogurts existien, eren de fabricació pròpia i tampoc se'n trobaven el dia que volies.
A partir del dilluns 30 de juny, torna al Grans Històries, l'espai guardonat amb el Premi Ràdio Associació, on es troben la generació més gran i la més petita. Un programa d'Oriol Casals i la Fundació Roca i Pi per descobrir tot el que grans i petits comparteixen. A partir del dilluns 30, cada dia a les 8 del vespre, Grans Històries a Ràdio Estel. Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Un quart i mig de 9 del matí, coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant de la C-17. Al tram de Mollet teníem un vehicle avariat que tallava carril en sentit nord, en sentit Vic. Ja està en retirat, però ha deixat aturades de 4-5 quilòmetres gairebé entre Montcada, la zona de la Llagosta, arribant a Mollet, aquest tram de la C-17, molt carregat encara ara, sentit nord, sentit Vic, sortint de la ciutat comtal. Autovia C-31, la de Castelldefels, un accident a l'altura del Prat. Doncs bé, hi ha aturades que van a més de 3-4 quilòmetres ja, gairebé entre Viladecans i el Prat, aquests 4 quilòmetres de retencions. Atenció, autovia C-31, accident al Prat, que ens complica el trànsit en sentit Barcelona. Altres vies a destacar, bàsicament l'autovia A2, amb aturades intermitents a l'altura de Martorell, un parell de quilòmetres, més endavant, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, i més endavant, Sant Joan d'Espí, Cornellà. També hi ha aturades ara a l'autopista B23, baixant cap a Barcelona, entre Molins de Rei i Sant Joan d'Espí. A més, les dues rondes van molt carregades en sentit Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Marta Gallar, molt bon dia.
Bon dia des del Transmet. Sense incidències pel que fa al funcionament del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Normalitat, per tant, a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Marta. Molt bon dia. I, finalment, coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia.
bon dia. La jornada d'avui comença amb temperatures suaus a la costa, una mica més de fresca cap a l'interior. Han baixat una miqueta les temperatures aquesta matinada i avui esperem una jornada insegura, una jornada que vindrà marcada a partir de migdia, altra vegada per les precipitacions. De fet, aquesta matinada n'hi ha hagut cap a les comarques del Pirineu. Al llarg d'aquest matí els núvols s'han d'anar trencant a molts punts de Catalunya, per tant, un matí amb clarianes, però a partir de mig matí, novament a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, tornaran a créixer els núvols que a partir de migdia donaran ruixats i tempestes en aquesta zona. Al llarg de la tarda les precipitacions poden afectar qualsevol punt de les comarques de Barcelona i també comarques de Girona, mentre que a l'interior de Lleida i també comarques de Tarragona serien més minces, però també arribarien. Per tant, tarda en la qual de ben segur que s'hauran d'obrir els paraigües a molts punts de Catalunya. Aquestes precipitacions des de la tarda, localment amb tempestes intenses. Les temperatures diurnes avui seran semblants a les d'ahir o una miqueta més baixes, màximes entre els 23 i els 27-28 graus, per tant, molta calor no n'ha de fer. De cara al mar, doncs una jornada molt semblant a la d'avui. Matí amb clarianes i a la tarda tempestes al Pirineu, Prepirineu, comarques de Barcelona i de Girona. Demà no seran tan probables a la costa de Barcelona, però sí a la de Girona. Per tant, doncs, dos dies d'inestabilitat. Ja a partir de divendres el temps es comença a tranquil·litzar, amb més sol, si hi ha alguna tronada seria només de mitja tarda a les comarques del Pirineu i de forma aïllada, i pel que fa a les temperatures, avui baixen una mica, pujaran a partir de demà fins dissabte i a partir de diumenge tornarien altra vegada a baixar. Ara mateix tenim 20 graus a la ciutat de Barcelona i a 17 graus a Tarragona i 15 a Lleida i a Girona.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail alprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de vida, els dimecres a 9:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Ja tens pensat què faràs aquest estiu? Aquest any et mereixes unes vacances inoblidables amb BAC10 Hotels. Canàries, Mallorca, Costa Daurada, Costa del Sol, tria entre 16 destinacions de somni. HD Hotels t'ofereix hotels amb ubicacions privilegiades a primera línia de mar i instal·lacions de primer nivell. Amb HD Hotels, aquest estiu et mereixes que pensin en tu. Informa-te'n i reserva al 902 100 906 o al web hdhotels.com.
Els pares que treuen més bona nota ja preparen el curs vinent amb el nou compte obert tornada al col·legi del Cort Inglés. Tot el que els teus fills necessiten, llibres de text, uniformes, material escolar, moda, sabateria, ho pots pagar amb la nova targeta de compra en 9 mesos i a partir del 31 d'octubre. Aprofita tots els avantatges del nou compte obert tornada al col·legi del Cort Inglés. Finançament a terminis, consulta en les condicions.
Atenció, pregunta molt difícil. Vols guanyar un viatge a Terra Santa? Doncs participa al sorteig del Club Més Amics que tindrà lloc el 30 de juny. Truca al 93 409 27 70 i compra les teves butlletes. També podràs guanyar una estada de 5 dies a l'hotel Abad Cisneros de Montserrat, una subscripció d'un any a Catalunya Cristiana i una bicicleta entre tots els que compreu un talonari sencer. Torna al sorteig tradicional del Club Més Amics. Participa i trucant al 93 409 27 70. Un viatge a Terra Santa t'està esperant. El mirador de l'actualitat.
El president rus Vladimir Putin fa marxa enrere i renuncia a intervenir militarment a Ucraïna. És notícia dels últims dies, això. Putin ha demanat al Senat que revoqui una petició del març que autoritzava el seu país a desplaçar tropes a l'est d'Ucraïna. La decisió del mandatari no té efectes pràctics, ja que sempre ha negat que Moscou estigui intervenint a favor dels rebels prorussos, que a l'abril, recordem-ho, declaraven unilateralment la independència de les regions de Donetsk i Lugansk. Tot i això, es tracta d'un gest que pot fer avançar cap a una solució pacífica de l'actual conflicte. Dilluns, els rebels van acceptar l'alto el foc decretat pel president ucraïnès Petro Poroshenko. Des de Kiev, Poroshenko ha dit que la decisió del seu homòleg rus representa el primer pas pràctic de Moscou per resoldre la crisi. El president ucraïnès s'ha reunit en les últimes hores amb el màxim responsable de la Rada Suprema, el Parlament, Alexander Turchinov, perquè li demani a la presidenta del Senat rus, Valentina Matvienko, que estudiïn l'anul·lació del permís de l'enviament de tropes a la propera sessió de la Cambra Alta Russa. Amb tot aquest panorama afrontem el tema del dia. Laura, bon dia novament.
Hola, bon dia. L'alto el foc teòricament vigent fins divendres, que el president rus ha demanat ampliar, no s'està respectant del tot en algunes zones, sobretot a la regió ucraïnesa de Donbass, que inclou les províncies de Donetsk i Lugansk. Segons fonts ucraïneses, dos incidents perpetrats pels rebels han provocat la mort d'11 militars. 9 d'ells han ser abatut un helicòpter de transport amb un míssil dels insurgents que han informat, a més, de diversos tirotejos i focus de tensió a la frontera d'Ucraïna amb Rússia. Mentrestant, continua la tensió per les amenaces relacionades amb el gas. Tenint en compte que Ucraïna és el país on passa ara bona part del gas que Rússia aporta a la Unió Europea, qualsevol perspectiva de talls o trencament de contractes, per exemple, amb l'empresa semipública Gazprom, preocupa molt en aquests moments a la Unió Europea. La història de conflictes a l'Europa de l'Est malauradament revifa. Esperem que amb una bona acció internacional pacificadora permeti que aquesta trista pel·lícula de fets reals acabi bé. L'Ucraïna, que havia estat annexionada per Rússia amb la Revolució Soviètica, però amb una història d'invasions i diversitat cultural i política, no ha pogut normalitzar la seva vida després de la desaparició de la URSS. I la situació de tensió, a més, manté els desencontres generats des de la celebració d'un referèndum a Crimea i enmig de les reivindicacions de cites amb les urnes a les regions prorusses de l'est d'Ucraïna, concretament Donetsk i Lugansk. Els separatistes propers a Moscou, que han demanat a Rússia ajuda reiteradament, se segueixen enfrontant a l'autoritat de Kiev en nom de les seves pròpies reivindicacions polítiques. La zona oriental ucraïnesa continua dividida. Avui ens preguntem com pot evolucionar aquest conflicte que, de moment, sembla bloquejat.
Gràcies, Laura. Obrim ja el mirador de l'actualitat. Ens acompanyen l'ucraïnès Andy Antonovsky. Andriy Antonovsky porta 13 anys a Catalunya, ha format una família aquí i parla un català magnífic. Senyor Andriy Antonovsky, molt bon dia.
Bon dia.
Pertany vostè a alguna associació d'ucraïnesos de Catalunya?
Teòricament sí i no, val.
Està vinculat.
Prefereixo ser més independent, no formo part de cap associació, però sí que conec molts ucraïnesos que viuen aquí a Catalunya, a Barcelona.
Són uns quants milers, no?, els
sí,
que estan aquí
sí,
ara.
Sí, hi ha molts. Realment jo no tinc dades sí, concretes quants ucraïnesos viuen aquí a Catalunya, però hi ha.
Molt bé. També saludem Josep Maria Noguer, economista i advocat, que ens acompanya des de l'estudi del Bisbat de Girona. Senyor Noguer, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com valoren vostès la situació actual de crisi entre Ucraïna i Rússia? Semblava que havia passat a un tercer o a un quart pla de l'actualitat aquests últims dies, però malauradament continua viu el conflicte. De quina manera pot evolucionar aquest conflicte i de què depèn? Si vol començar el senyor Andriy Antonovsky.
Doncs jo crec que el conflicte serà llarg, realment.
Llarg mentre... en forma de guerra?
També.
Armes?
Sí que crec que el conflicte armat encara continuarà. El senyor Putin no és un personatge gens fàcil. I les seves idees, diguem, de restaurar antic imperi de la URSS o fins i tot imperi rus, no?, en les fronteres abans de la Primera Guerra Mundial, imagineu-vos...
Ara commemorem el centenari, per cert, de l'inici de la Primera Guerra Mundial.
Això mateix. Doncs, i a dins de la Rússia actual hi ha un moviment, diguem, ultra-urapatriotisme, com diuen allà, no?, doncs, i realment està basat només en la glòria antiga de la Rússia gran antiga, sí? I doncs, i al fons, realment, tot aquest moviment no té base econòmica, res, a Rússia, perquè la Rússia entra en una crisi pot ser més important de tots els temps que ha tingut. I, clar, per al senyor Putin crec que la guerra ràpida i victoriosa és molt necessària per, diguem, marejar el personal, diguem, sí? Per marejar el públic.
Distreure l'atenció, distreure guanyar temps.
Exacte, exacte. Doncs, i el poble rus realment ha picat aquesta història, sí? I aquest patriotisme bèl·lic, sí, que hi ha avui dia a Rússia, doncs... revifa el conflicte i clar, entra moltíssima gent, diguem, de tal anomenats separatistes
prorussos
a Ucraïna, però que entren dins el país des de Rússia. I per això, perdó, és que ja acabo.
Tranquil, tranquil.
I per això jo crec que el conflicte continuarà, perquè hi ha molta gent disposada realment a entrar a Ucraïna des de Rússia i continuar aquest conflicte.
Per tant, creu vostè que hi ha una clau nacionalista russa, fins i tot de foment, per dir-ho així, de la unió davant dels enemics exteriors, etcètera,
exacte,
no? Una
exacte.
Sèrie de qüestions que a Rússia li ha funcionat tradicionalment, no?
Sí, i tant.
Senyor Noguer, perdoni.
Bé, la veritat és que tota aquesta qüestió d'Ucraïna, esclar, està donant voltes des de fa un temps llarg, no? Jo recordo tot el 2013 i principis del 2014, els diversos esdeveniments, tota la qüestió de Crimea, conflictes amb Kiev i tot aquest paper de Rússia davant de la possibilitat que Ucraïna adquirís aquesta condició d'associada a la Unió Europea, no? I d'aquí és on va començar, si més no arribar a les primeres pàgines dels diaris, tot aquest problema, aquest conflicte d'Ucraïna i la manera d'anar-s'hi posant Rússia en el conflicte, no? En aquest moment semblava que realment el conflicte estava apagat, no arribaven grans notícies i donava la sensació que molts altres esdeveniments de l'actualitat havien passat a davant, no? I gairebé ens estàvem oblidant d'aquesta problemàtica. I ara de cop torna a saltar, no?, a les primeres pàgines. Esclar, aquí és una situació difícil, no? Andri parla de moltes possibilitats d'un conflicte llarg i de les possibilitats de guerra, no? Això realment és espantós perquè estem veient les víctimes que s'estan produint, les morts, no?, els ferits, tot això és molt i molt lamentable. Esclar, aquí la situació russa sempre ha estat complexa. L'imperi rus, llavors passar a ser una primera potència mundial, mantenir una imatge de potència mundial quan realment dona la sensació que només era façana i que darrere ja no hi quedava res, i per això de cop cau la façana i llavors sembla que queda tot al descobert i que Rússia es presenta en una situació molt dramàtica, complicada i fins i tot de bosses importants de pobresa. Però alhora dona la sensació que tampoc és tan així, perquè hi ha grans fortunes, perquè grans inversions d'Europa s'estan produint a partir de personatges russos, no?
Hi ha recursos a Rússia,
sí,
és un país de recursos.
Esclar, per tant...
Malgrat tot.
Sí, no, és tota una situació molt curiosa i des d'aquí ens costa una mica, no, dimensionar tota aquesta problemàtica. D'altra banda, hi ha un interès, certament, de Rússia de mantenir alguna cosa. No sé ben bé si és aquesta idea de retornar un imperi, si és el fet de seguir-se presentant encara com possible potència mundial, o exactament quin és, no, l'interès, però el fet de posar-se d'aquesta manera tan directa contra Ucraïna per tal d'evitar que formés part de la Unió Europea i llavors, per tant, començar a incentivar, motivar i donar suport en els personatges prorussos que estaven en contra d'aquest apropament no? La Unió Europea, bé, tot això, és tota una qüestió...
I tant. Queda clar, doncs, que l'expansionisme que ha sorgit i ha ressorgit a les últimes dècades a Rússia no és només un tema ideològic del comunisme, que és el que va portar la revolució del 1917. Hi ha més coses, no? Hi ha una clau nacional. D'alguna manera, Andriy Antonovsky, que ens acompanya avui, representa, d'alguna manera, per dir-ho així, la diversitat d'Ucraïna, perquè ens ha dit que familiarment és de mare de la zona de l'est, no? On hi ha la majoria prorussa, de Crimea, concretament. Que és...
Sí, un territori annexionat.
En aquests moments, exacte, sí, per Rússia. Moment, sí. Ara comentarem una mica els temes concrets dels territoris i per la part de pare, doncs, de l'oest, no? Per tant, té vostè aquesta diversitat dels ucraïnesos.
Val, podem dir, sí.
Per cert, Crimea va fer aquell referèndum i ara es busca, per part dels prorussos, amb l'aval de Moscou, per dir-ho així, altres cites amb les urnes a les zones de Donetsk i Lugansk, a l'est del país.
Realment ja han fet això, però sí. Realment tot això era una farsa, perquè realment quin referèndum es fa en dos dies? Si algú explica aquesta història, perquè realment a les urnes no van acudir tothom, perquè molta gent realment estava molt espantada de la situació aquesta, perquè veia gent uniformada amb armes i tot això al carrer, parlo de Crimea, sí, i a la regió de Donetsk i Lugansk realment va passar sota pressió i el xantatge dels prorussos armats, també que la gent, moltíssima gent, va optar no anar a les urnes, realment, i clar, per això el suposat referèndum que han fet a Donetsk i Luhansk ha guanyat amb 99% i 9 no sé què.
Encara més que Crimea.
Sí, encara més, doncs. I clar, i els mitjans de comunicació prorussos i directament russos donen una imatge d'un suport amplíssim, sí, diguem, total, a les idees prorusses. Però en realitat... en actualitat és ben diferent, perquè realment moltíssima població de Donetsk i Luhansk, jo diria, és més aviat apàtica a tots els moviments polítics, a totes les històries de separatisme o d'idees prorussos.
I havien acceptat aquesta situació de formar part d'Ucraïna. Recordem que des de la desaparició de la Unió Soviètica l'any 1991,
realment,
Ucraïna va ser acceptada com una república independent per part de la nova Rússia.
Val, sí. I la cosa és que aquesta gent dels regions de Donetsk i Luhansk, que és una regió minera, precisament, perquè és una conca ullera, no? Doncs aquests miners, realment, en l'any 91, votaven gairebé unànimament per la independència d'Ucraïna. Doncs eren motor, diguem, sí, d'aquest moviment, perquè sortien al carrer, protestaven, anaven a la capital, jo què sé, picaven amb els cascs davant del, jo què sé, Parlament i tot això, i eren uns dels, diguem, factors clau per obtenir aquesta independència. I avui dia vivim la situació...
Invertida, d'alguna manera.
De certa manera, invertida. El que va passar, realment, que aquella generació... que encara recorda, diguem, l'antiga URSS i aquesta nostàlgia de la seva joventut, no?, que és una força molt potent, diguem, sí, aquesta nostàlgia, aquesta gent reviu amb tota aquesta propaganda russa que mira, si ara tornem a la URSS antiga, tot serà fantàstic, sereu joves de nou, saps? És que la imatge és aquesta, precisament. I aquesta gent, que moltíssims d'ells, que eren apàtics, realment, políticament, després de la Revolució Taronja de 2004, perquè veien que les idees que volien aconseguir en aquell moment han fracassat, de certa manera, i clar, el nou gir, diguem, de la truita, sí, que s'ha produït aquí, ha produït, diguem, aquest seccionisme i tota aquesta situació. Doncs, precisament és l'apàtia i nostàlgia.
Aquí la qüestió és si realment el problema era només un problema intern d'Ucraïna, de diverses desavinences, diversos moviments dins de pròpia Ucraïna, o si sobretot són els interessos russos que per mantenir una determinada postura davant, doncs, diguem-ne, del panorama mundial, està utilitzant Ucraïna, I per tant Ucraïna és com la gran víctima, i a través d'això s'està produint un trencament, que serà la qüestió és saber si sense aquesta incidència, sense aquesta influència russa, realment es produiria aquest trencament a Ucraïna, no? O sigui que, vull dir que fins a quin punt indueix, no, Rússia a un problema d'Ucraïna que de fet en part hi devia ser, no? Però que potser s'ha anat sobredimensionant i ha anat agafant molta més empenta per tota aquesta força de Rússia, i pressió i propaganda i manipulació.
Bé, avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen l'economista Josep Maria Noguer des de Girona i l'ucraïnès Andriy Antonovsky, que fa 13 anys que viu a Catalunya. Hi hauria molts aspectes més per comentar, però certament Ucraïna doncs és d'alguna manera com un escenari d'exhibició de Moscou, no, per dir-ho així, davant del món. Clar, com pot evolucionar tot això, tenint en compte que també hi ha un cert reconeixement internacional als drets dels pobles a decidir el seu futur, no? Si han estat pobles...
Sí,
que...
sí.
Això ens sona aquí una mica, senyor Antonovsky.
Però hem de parlar aquí que no es pot vincular de cap manera el procés català.
Òbviament, òbviament.
Sí. I tot el que passa a l'est d'Ucraïna.
I, perquè... i menys encara, com diu vostè, quan s'han muntat referèndums amb dies d'antelació.
Sí.
Amb pocs dies d'antelació.
Sí, i clar. Jo crec que... hem de realment separar aquests dos moviments, sí? I fins i tot jo diria que és una mica contraproduent comparar en general, sí? Perquè fa mala imatge, diguem, el procés català, exactament. Saps? Perquè et dona certs dividends i possibilitats de parlar que, mira, aquí a Catalunya passa no sé què, això són terroristes, no sé què, bla, 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 bla. Tota aquesta xerrameca de sempre.
De fet, però... s'estan evitant les comparacions, diguéssim, en el discurs
formal. Jo he notat, vegades... els mitjans de comunicació aquí, sincerament, treballen molt bé en aquest cas perquè donen la informació sobre què passa a Ucraïna... jo diria bastant objectiu, bastant objectiu.
Doncs val, ho celebrem, que vostès ho vegin així.
Sí, perquè realment jo em fixo molt, sí, que diuen els mitjans d'aquí, sobretot que passa allà a Ucraïna i en general en est d'Europa, i clar, valoro molt alt, realment, aquesta feina i l'esforç, realment, de comprendre què hi passa.
Sí. Jo li preguntava això del dret dels pobles, sí, perquè, clar, aquí la comunitat internacional haurà de pronunciar-se, o bé dient que no accepta cap referèndum, cap secessió de la zona est d'Ucraïna.
Mira, la gent d'Ucraïna realment... diem que són més democràtics, si es pot dir així, perquè què és això, gent més democràtica o no? Doncs parlaven d'això, si passés un referèndum, diem, a l'est d'Ucraïna, però un referèndum com Déu mana, com cal, sí? Amb tots els criteris necessaris, i si aquesta gent de l'est decidís sortir del país, però d'una manera... diguem, democràtica i humana, doncs sense cap conflicte bèl·lic, sense aquesta propaganda tan, diguem, brutal que es fa des de Moscou, doncs podria ser que ningú no s'oposaria a aquesta gent, saps? Però el mateix podria passar a Crimea, saps? Si tot això passés com es fa en una societat normal i civilitzada, democràtica. És això. Però, clar, tot s'ha forçat d'una manera més bèstia. A més, des de Moscou envien constantment uns reforços econòmics i militars a una colla de gent realment que busca no sé què, guerra, busca... una diversió no sé quina, saps? Perquè realment, si mirem sobre contingent aquell, sí, de gent que està oposant-se al govern ucraïnès, sí, i a tot, realment és una colla de uns reconstructors militars, hi ha un moviment d'aquestos, saps? Prorussos, realment, que jugaven, diguem, en la guerra, buscant, jo què sé, una guerra de veritat. Després, els especialistes realment de les forces aquestes especials de Rússia, I la gent, realment, d'aquestos nostàlgics, però que diuen que són molt mascles i han de, no sé què, protegir ara russoparlants perquè a Ucraïna estan perseguits i tot això, saps? I clar, i veus que realment hi ha un grup de gent realment que no representen a ningú al final, saps?
En qualsevol cas, Rússia, el govern de Vladimir Putin, Moscou, argumenta que és una qüestió demogràfica, no? Que si hi ha gent que se sent russa o que té... Doncs això ho utilitza una mica com argument al seu favor, ja ho sabem, no?
Saps, sí, això sí, estaria molt bé en una situació ideal, no? On realment la gent pogués prendre la seva decisió i pogués determinar per aquests interessos nacionalistes, pels interessos de llengua, pel que fos, què és el que més els convé, però el problema és aquesta situació ideal i, diguem-ne, neutra, no existeix, perquè hi ha uns interessos molt forts al costat que estan intentant reconduir la situació cap a la seva banda, i em refereixo concretament a Rússia, per un costat, per aquest gran interès de reforçar el paper en el panorama internacional, i per altra banda hi ha la gran preocupació d'Europa per tota la qüestió del gas. Perquè,
sí,
esclar, per tant, esclar, davant d'aquests interessos tan forts, que són totalment aliens al que podria ser la situació interna d'Ucraïna, fa que no estiguem en una situació ideal, sinó que estiguem en una situació molt, molt enrarida. I, per tant, allò que realment desitgen els ucraïnesos, que poguessin decidir, diguem-ne, en una situació de calma i serenitat, no existeix, no?
No, sens dubte. Sí, una última qüestió, precisament, ens queda molt poc temps, senyor Andriy Antonovsky, sobre el gas. El gas en aquests moments s'ha tallat de Rússia a Ucraïna, però està arribant igualment a Europa, no? El gas que ens arriba de Rússia continua arribant.
Exactament.
Hi ha algun perill en el futur?
Val. La Rússia és un país imprevisible, previsible, si podem dir així. Seguríssim que usaran l'aixeta del gas com una de les armes i la palanca de la pressió sobre Ucraïna i Europa, perquè realment alguns països d'Europa estan molt dependents, sí, del gas rus. Però de moment tot és normal. Només Ucraïna que ha deixat comprar el gas rus per raons de preu elevadíssim, realment, i aquest preu és polític, purament polític. Mm-hmm.
Per tant, aquesta dependència d'Ucraïna, doncs, també esperem que pugui ser menor en el futur. No?
Esperem que Ucraïna diversifiqui els seus fonts d'energia i jo què sé, aposti per l'energia renovables, jo què sé.
I altres coses. Sí. Molt bé, que també ens sona aquí, això.
Sí, sí.
Gràcies, senyor Andriy Antonovsky.
Igualment, gràcies.
I també Josep Maria Noguer, que vagi molt bé. Esperem que aquests pronòstics pessimistes del senyor Antonovsky no es compleixin i que no hi hagi guerra, i encara menys que no sigui llarga.
Espero que no.
I
jo també sóc el partidari que no.
Evidentment. Adéu-siau a tots dos.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
Ràdio Estel.
Cada dimecres al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas hem creat Feina amb Cor, un servei gratuït per acompanyar-te en la recerca de feina. Truca al 93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
amb Eduard Ibáñez, que és el portaveu dels cristians pel dret a decidir. I és que diverses entitats d'Església i d'inspiració cristiana renoven el seu suport a la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya després de l'acte d'adhesió conjunta al Pacte Nacional a l'octubre passat al Parlament de Catalunya. Parlarem d'una convocatòria per al dilluns 7 de juliol. El dilluns 7 de juliol hi haurà un espai de diàleg sobre la doctrina social de l'Església amb el teòleg Xavier Morlans, l'expresident del Parlament Joan Rigol, coordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, la teresiana Victòria Molins i el periodista Miquel Calçada, que és el comissari de la commemoració del tricentenari. També es projectarà un audiovisual sobre el pensament de diversos intel·lectuals i eclesiàstics catalans sobre el magisteri eclesial del segle XX al voltant dels drets dels pobles i de les nacions i també una part musical amb el cantant Nacho Terrés. D'això i del que és el col·lectiu de cristians pel dret a decidir, parlem amb el seu portaveu i també director de Justícia i Pau, Eduard Ibáñez. Senyor Eduard Ibáñez, benvingut a Ràdio Estel.
Hola, gràcies.
Com estem?
Bé, bé, bé.
Exactament, el col·lectiu es diu Cristians pel Dret a Decidir?
Bé, no és un col·lectiu, sinó que és un grup d'entitats, per ser precisos, un grup d'entitats entre les quals doncs, Justícia i Pau, per això també estic aquí jo avui, que fa uns mesos doncs, vam decidir promoure l'adhesió d'entitats cristianes en el Pacte pel Dret a Decidir. Això ho vam visualitzar en un acte al Parlament el mes d'octubre del 2013 i ara ens va semblar que era oportú doncs, també fer aquest acte públic on es visualitzi també doncs, el per què ens adherim, quin és el sentit de la nostra adhesió, no? Que no deixa de ser doncs, l'adhesió al país, el nostre és un compromís d'adhesió d'estar al servei a Catalunya, que som, és d'on som aquestes entitats.
En aquest cas com a entitats cristianes, o d'inspiració cristiana o de l'Església Catòlica directament?
Nosaltres diem cristianes perquè sabem que moltes entitats, de, per exemple, evangèliques o d'altres confessions esglésies cristianes, senten o tenen una sensibilitat semblant. Per tant, diem cristianes perquè també animem aquestes altres entitats d'església cristiana doncs, a adherir-se també si ho consideren oportú. No? I ho fem, com tu molt bé deies, des de la nostre sentit eclesial i de fe. És a dir, nosaltres pensem que la nostra fe i el nostre sentit eclesial doncs, ens fa estar al servei del país. I en aquest cas, doncs, Catalunya ha expressat d'una manera molt majoritària, sobretot a través del seu Parlament, però no només, com sabem, doncs, al carrer, doncs, que vol expressar quin és el seu, la seva voluntat sobre l'estatus polític que vol aquest país. I per tant, nosaltres considerem que ens hem d'adherir a aquesta petició.
I ara es fa un acte el dia 7 de juliol, dilluns, a 8:15 del vespre, a l'auditori del Centre Caixa Fòrum, a l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, número 6 de Barcelona. Suposo que és un acte obert a tothom.
Sí,
sí, comentat
sí.
Abans el que hi ha previst, diverses intervencions.
És un acte obert i precisament el que volem és convidar a tota la gent cristiana de base, d'entitats i responsables, dirigents, voluntaris d'entitats, a venir per visualitzar això, per visualitzar que els cristians, molt majoritàriament, o si més no, una part molt notable dels cristians d'aquest país, considerem que té dret a poder decidir quin és el seu estatus polític en coherència amb la doctrina social de l'Església. És a dir, pensem que el que defensem no és més que el que diu la doctrina social de l'Església, tenint en compte la realitat actual del país. I en aquest sentit ens sentim també recolzats pels documents que durant molt sovint han fet els bisbes catalans, que han expressat molt clarament que Catalunya és una nació i que té els seus drets com a tal nació.
Vostès deixen clar que és pel dret a decidir, no pas ni per la independència.
Exacte.
Ni contra la independència. Ara bé, això ja sap vostè que en el debat polític i social està una mica, no sé si dir desvirtuat, és a dir, la gent té la sensació que això està monopolitzat pels independentistes. I llavors, entre els cristians, pot ser que molts dels cristians que no se senten independentistes potser no es trobin identificats. Què els dirien vostès a aquests cristians, que són igual de cristians que els que estan en aquest pacte?
Esclar, no, respectem absolutament totes les posicions, i és més, nosaltres considerem que l'Església i els cristians, les entitats d'Església, millor dir, les entitats d'Església han de ser neutrals sobre aquesta qüestió. Sobre el que no poden ser neutrals, i això és la nostra opinió, és sobre el dret de Catalunya a determinar el seu estatus polític, perquè això és el que diu la doctrina social de l'Església, que totes les nacions, i per tant, i Catalunya ho és, i no es pot negar, i així ho han dit els bisbes, és una nació. Si és una una nació té els drets de qualsevol nació i, per tant, pot decidir si formar part d'Espanya com un estat federal, confederal o qualsevol altre tipus d'associació amb Espanya o si decideix majoritàriament que vol ser un estat independent. Si és així, aquesta voluntat haurà de ser respectada, però, evidentment, s'haurà de concretar en una negociació amb l'estat espanyol per preservar el bé comú de tothom.
I també per respecte una mica a l'estatus jurídic actual, que per molt que la doctrina de l'Església hi estigui per sobre, o el mateix evangeli, o el sentit cristià, o el sentit comú, també és cert que hi ha un marc jurídico-polític actual, la Constitució espanyola, que atorga la sobirania a tot el poble espanyol. Tot això també no és fàcil d'articular.
No, però precisament el que diem és que aquesta qüestió s'ha de negociar des de la base de que Catalunya és una nació que té uns drets que s'han de respectar, i aquesta, per tant, aquesta Constitució s'haurà d'adaptar, si és que és aquesta la voluntat dels ciutadans de Catalunya, s'haurà d'adaptar a aquesta realitat, però si majoritàriament els ciutadans de Catalunya decideixen que volen un estat propi, s'haurà de negociar també això.
I aquesta associació, plataforma d'entitats, d'església o d'inspiració cristiana a favor del dret a decidir, després del 7 de juliol, continuarà treballant? Quin és l'objectiu?
Ara per ara no hi ha res més que aquest acte. És a dir, no tenim pensat absolutament res més. És a dir, el que volem és que aquest acte doncs, sigui una mostra clara d'aquesta voluntat de bona part de les entitats d'església que estem al servei d'aquest país. I ja es veurà el futur, doncs el dirà el país, no nosaltres.
Moltes gràcies, Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau i portaveu de la plataforma d'entitats cristianes i d'església pel dret a decidir. Algun últim missatge per acabar?
No, animar a venir a aquest acte i animar a les entitats que ho consideren oportú a adherir-se formalment al pacte, que és una adhesió que es pot fer a través de la web del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
La web del Pacte Nacional pel Dret a Decidir inclou la possibilitat d'adherir-s'hi com a entitats d'església, si es vol. Exacte. Recordem, el 7 de juliol, a 7:45 del vespre, a l'auditori del Centre Caixa Fòrum, Avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, número 6 i 8 de Barcelona. Gràcies, Eduard Ibáñez, bon dia i fins una altra.
Gràcies, bon dia.
Adéu-siau.